Girona està de celebració. Aquest 2014 es commemora el 550è aniversari de la Fundació Joan Bruguera i el 30è aniversari de la seva recuperació després de la Guerra Civil. Aquesta fundació està clau per fomentar l'excel·lència en el camp de la recerca i de la innovació mèdiques. Per això, avui dediquem l'última hora del programa a l'excel·lència en denominació d'origen de Girona i ho fem reunint en una mateixa taula a 5+1 gironins que han aconseguit el reconeixement mundial, indiscutible en els seus camps respectius. D'una banda, com dèiem, els tres germans Roca, els ambaixadors catalans, després de convertir el seu restaurant en el millor restaurant del món, que és el celler de Can Roca. En Joan Roca, en Josep Roca i en Jordi Roca. Benvinguts i moltes gràcies, repeteixo, a tots tres. D'altra banda, els tres germans Brugada, tres banyolins que han aconseguit també el reconeixement mundial en el camp de la medicina, que s'ha concretat en l'anomenada síndrome Brugada. Ramon Pere, bon dia i moltes gràcies. I el Josep Brugada. Josep, bon dia.
Bon dia des de Maputo, Moçambic.
En Josep Brugada en directe des de Moçambic. Els germans Brugada, per tots aquells que no ho sàpiguen, és una nissaga de cardiòlegs. En Josep és el cap de la unitat d'arrítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu i cardiòleg de l'Hospital Clínic, on fins fa poc n'era el director mèdic. En Ramon, després de mitja vida als Estats Units i al Canadà, des de fa 6 anys, és el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. I en Pere, que forma part del Departament de Cardiologia de l'Hospital OLB Baixa, que hi ha a Aist, a Bèlgica. Quina casualitat que tots tres sigueu metges. Però quina casualitat que tots tres estigueu vinculats al món del cor, no?, i de la cardiologia.
Home, casualitat no gaire. Perquè hi ha una diferència d'edat que va facilitar tot això. Tinc 6 anys de diferència amb en Josep i 14 anys de diferència amb en Ramon, és a dir, quan jo vaig acabar la carrera, que la vaig acabar 22 anys, molt jove en aquell moment. Aleshores ja, esclar, això va estimular en Josep a també entrar a la medicina, i després, naturalment, en Ramon, amb 14 anys de diferència també, i com que ja, jo ja estava fora i tenia alguns contactes, jo el que sigui, va ser bastant fàcil, doncs, d'estimular-vos de seguir no solament el món de la medicina, però inclús el de la cardiologia, naturalment.
En tenim un a Moçambic i en tenim dos aquí. Per tant, trobar-vos fàcil no deu ser, no?
No, ens trobem sobretot a congressos internacionals i de tant en tant, alguna vegada també ens trobem per aquí, però poc sovint. Avui és una excepció, precisament.
Mira, un dia agafo jo l'avió i tenia que anar a Buenos Aires i faig una parada a París, o sigui, de Brussel·les a París, per agafar l'avió a Buenos Aires, i aleshores passo al mig de Charles de Gaulle i de cop a volta em giro i li diu: Ramon! I ell venia del Canadà cap a Espanya. I naturalment la primera cosa que varen fer va ser agafar la càmera, el telèfon, i demanar que ens fessin una foto en el mig del passill, on allà ens varen trobar per casualitat a Charles de Gaulle.
Quan parlem de reconeixement mundial, si parlem del celler de Can Roca, és evident, eh? És a dir, a més ha estat publicitat per tot el món de que és el millor restaurant del món i és aquí a Girona. Però si parlem de la família Brugada, per tota aquella gent que no ho sàpiga, en el món de la medicina sou coneguts per l'anomenada síndrome Brugada. Podeu explicar per la gent què és aquesta síndrome?
Bé, és una malaltia hereditària, per tant familiar, i és una malaltia que el que fa, doncs, és un problema elèctric en el cor, i que aquesta gent de sobte es moren entre els 35 i 45 anys. I això ho van descriure l'any 92 com una casualitat científica, una curiositat científica l'any 92, amb 8 pacients, però després es va veure que aquesta era una malaltia que ja es coneixia a Tailàndia, a Filipines, al Japó, que tenen noms com Bangungut a Tailàndia, que vol dir, doncs, mort sobtada d'una persona jove durant la nit mentre dorm, i amb això ho resumeixen amb Bangungut, a Tailàndia, per tant, els llibres són molt curts allà, i es va veure que era una malaltia endèmica en aquella zona, i allò que havia començat com una curiositat científica amb mitja dotzena, 8 pacients, es va convertir en una malaltia endèmica, i per tant després hi va haver tota una explosió de recerca al voltant d'aquesta malaltia. A l'any 92 ho van descriure en Pere i en Josep, aquesta curiositat electrocardiogràfica científica. A l'any 95 jo començava a treballar en malalties genètiques cardiovasculars i vam descobrir, doncs, el defecte genètic a l'any 97. I per tant, doncs, des de llavors, òbviament, la comunitat científica, sobretot els japonesos, perquè tenia un nom molt complicat i molt llarg, que era síndrome del bloqueig de branca esquerra, mort sobtada i aixecament del segment ST, els japonesos van dir, escolta, massa llarg, síndrome de Brugada. I així es va acabar, i per tant, des de l'any 96 es coneix com a síndrome de Brugada. I bé, ha estat, doncs, una malaltia important dintre les malalties cardíaques, sobretot pel fet de que mata gent jove, que no tenen cap altre símptoma ni cap altre signe que un detall en l'electrocardiograma. Res més que això.
Què fa en Josep a Mozambic, per cert?
Està fent...
En missió humanitària. Ja fa molt de temps que jo volia baixar a Mozambic, que és un país que coneixia d'un viatge anterior. És un país extremadament pobre, amb tots els contrastos dels països pobres, en zones de la ciutat que no tenen res a baixar a cap ciutat europea, però després amb una pobresa extrema al voltant de la ciutat i en el camp, i on no hi havia sigut fins ara mai ningú que tractés les arrítmies cardíaques. I afortunadament podem curar i tractar a la majoria de pacients que tenen arrítmies cardíaques, sobretot els nens que tenen moltes taquicàrdies, i vam decidir fer aquesta missió humanitària i baixar, instal·lar un laboratori d'electrofisiologia i començar a tractar, i aquesta setmana hem estat tractant, doncs, pacients moçambiquenys, i hem establert una forma ja de que a partir d'ara, de forma més o menys estable, anirem baixant 2-3 vegades l'any per anar tractant tots els pacients que ho requereixin.
Si parlem de la mort sobtada a Europa, mata 4 vegades més que els accidents de trànsit, per tant, poca broma. Cada any hi ha 3.500 persones que moren a Catalunya per aquesta causa. Si posem un nom propi popular, portem el qui va ser capital de l'Espanyol, el Dani Jarque, com una de les desgraciades icones del que significa la mort sobtada. Li pregunto, al marge dels fets hereditaris que ens explicava, quins són els factors de risc i si té res a veure l'estil de vida que portem?
Sí, òbviament, aviam, el 80% de les morts sobtades cardíaques passen en aquella gent que té una malaltia al cor, una malaltia coronària, un tapament de l'artèria coronària, el típic infart. Per tant, el 80% són degudes, sobretot, doncs, a aquesta malaltia, que és una malaltia progressiva des de la infància, és un tapament de les coronàries, de la mateixa manera, d'unes canonades d'una casa de plom que es van tancant amb el calç, no? I és exactament igual. Per tant, com més factors de risc tinguem, pitjor serà aquesta progressió i, per tant, més ràpidament es tancaran.
Factors de risc?
Doncs hipertensió, colesterol, diabetis, obesitat, manca d'activitat física, tabac, aquesta és una que no ens cansem mai de repetir-ho,
yeah.
I per tant, sí, no ens fan gaire cas. Però bé, són decisions. Jo crec que el problema és que potser posem massa responsabilitat en el pacient, quan la responsabilitat hauria d'estar més amunt, eh? Per exemple...
Expliqui això.
Aviam, sempre culpem molt el pacient i diguem molt al pacient que ha de ser més responsable, però la realitat és que els menjars que es fan, el que mengem, òbviament no parlo del celler, però esclar, no tothom es pot permetre menjar la qualitat del celler, molts dels menjars que es preparen actualment i que es venen són menjars que venen carregats de productes tòxics pel nostre cos, i això no és una decisió de que el pacient ho mengi o no ho mengi, perquè és que el mateix pollastre o el mateix brioix o el mateix el que sigui pot estar carregat d'això. En el fons acabo de llegir un llibre que es diu Tòxic, que parla de tot això.
Carai.
Sí, no, perquè és que m'agrada molt aquest tema, i te n'adones que realment és tot un concepte d'economia. O sigui, hi havia excedents de blat de moro als Estats Units, aquest blat de moro s'havia d'utilitzar per alguna cosa, doncs es va fer, doncs, el xarop de fructosa i glucosa, que és una bomba pel nostre cos. I això és el que bevem cada dia, doncs, amb les begudes aquestes, com Coca-Coles i Fantes, no volia dir noms, però
bueno,
si em foten a judici i perdo segur.
Ja.
Però bueno, però bé, és la realitat, eh? I per tant, darrere sempre hem dit no em beguis, no em mengis, McDonald's, no em mengis, home, no em mengis, és que al final és que és tot que està preparat malament o que està preparat amb productes que són tòxics. Per tant, donem molt la responsabilitat al pacient, i jo crec que la responsabilitat és de més amunt, és de decisions polítiques, econòmiques o estratègiques, i per tant s'ha de tenir en compte això també. Òbviament nosaltres hem de seguir demanant al pacient que tingui un bon estil de vida i que faci activitat física, sempre sota control mèdic, perquè també s'ha posat de moda ara, doncs, córrer, no? Si ara no corres mitja marató cada mes, ja en el despatx ni et parlen, ja, no? Ha arribat aquest punt que ja dius, aquest, ha arribat a aquest nivell, no? I, per tant, és important fer activitat física per sota control mèdic, molt important.
I permeteu-me, el fet de tenir tres cardiòlegs com vosaltres avui aquí ha tingut una conseqüència directa al que serien les comarques de Girona, i és que s'ha convertit en el territori, diguem-ho, més cardioprotegit del món. I això no estic dient cap barbaritat, perquè numèricament tinc apuntat aquí que hi ha 747 aparells de desfibril·lació als 221 municipis que hi ha a Girona. I això perquè, perdoneu-me, us puc dir pel pesats que sou o per la insistència que heu tingut, no? Perquè en general no sé si estem gaire preparats per una causa-efecte d'una mort sobtada.
Aviam, aquest és un projecte que es va iniciar fa 4 o 5 anys i que tenia dos vessants molt importants. Un era posar desfibriladors a tota la província amb una única condició per part de DipSalut. DipSalut és l'organisme de salut de la Diputació. Només hi havia una condició, que és que n'hi havia d'haver un per municipi com a mínim. Clar, hi ha municipis on científicament, amb dades científiques, potser no era necessari perquè són 80 habitants, però bé, aquesta era la condició i per tant aquesta condició la vam acceptar. I la segona condició era aconseguir que es canviés el decret de la Generalitat, que fins a fa 2 anys deia que només podies utilitzar el desfibrilador si tenies una formació, i nosaltres vam aconseguir que el decret ara digui que tu pots utilitzar en cas d'urgència qualsevol persona, inclús sense formació, pot utilitzar el desfibrilador. Perquè el desfibrilador pren totes les decisions. L'únic que has de prendre és posar els adhesius, els elèctrodes, no? Posant els adhesius, i per tant és una màquina molt senzilla d'utilitzar, és una màquina que no té absolutament cap perill de que pugui fer cap mal, cap ni un. L'única manera de poder fer mal amb un desfibrilador és que...
Que la fotis pel cap.
Li fotis pel cap. Anava a dir això, però pensava que el fotre...
Ja t'ho diré, no, el fotre és un verb meravellós català.
Doncs això, no? I per tant, que era un projecte que només podia anar millor. Portem salvades una vintena de vides. Ara, precisament, estic posant tot junt tota aquesta gent per intentar, doncs, veure les dades, però portem ja una vintena de vides salvades. I per tant, home, és un projecte que ens singularitza una mica com una zona pionera en la prevenció de la mort sobtada. Tenim això, 750 desfibriladors, i el que veiem és que gràcies als desfibriladors, aquest era el gran tema de la formació, gràcies al fet de que hi ha desfibriladors, estem formant 8 vegades més que formàvem abans que hi hagués el desfibrilador.
Però, per exemple, les empreses haurien de tenir un desfibrilador? De la mateixa manera que tenen un extintor, recomana que tinguin un desfibrilador?
Costa menys, inclús. El problema, mira, és, jo estic molt d'acord amb el que diu en Ramon. Només per comparar, jo estic a Bèlgica, fa 35 anys que soc cardiòleg, fa 35 anys que estem utilitzant aquests desfibriladors, vull dir, perquè ja existien, s'han fet automàtics, superautomàtics en aquest moment. Per explicar-te una història molt senzilla, jo arribo d'un moment donat, tenia que anar al Parlament Flamenco, i entro-te'n allà, hi ha les secretàries, i a sobre de les secretàries veig dos aparells. Dic, mai, carai, dos aparells, dos aparells de què? Dos desfibriladors, no un, dos. O sigui, ens pensàvem que era alguna cosa d'internet. Dic, vosaltres no esteu formats, no us han dit que això són desfibriladors. Esteu aquí en el Parlament Flamenco amb gent d'una edat mitja de 60 anys, més de 60 anys, i no sabien ni tan sols que eren els desfibriladors. És a dir, hi ha molta comèdia, i això, aquest projecte de Girona, això és un projecte seriós. És a dir, s'ha agafat, es protegeix tot. A Bèlgica no hi ha 600 desfibriladors per tota la Bèlgica, t'imagines, Però se parla molt, fan les lleis, tot el que vulguis, tot es fa a Brussel·les, determinem el que va passar o el que passarà per tota l'Europa, i són els primers de no seguir-ho, perquè simplement no hi ha la voluntat, aquesta voluntat que demanes tu de modificar les coses. Per exemple, a Escandinàvia, si tu vas i vas a comprar una pastilla de xocolata, al costat de la pastilla de xocolata hi ha un tros de fruita com a alternativa. És un gest molt senzill, és a dir, si tu vols menjar la xocolata te la menges, però et donen una alternativa. I està arribat a moltes coses, per exemple, ja, totes aquestes begudes superpotentes amb cafeïna i així, produeixen també mort sobtada. Alguns països han pres la decisió, com França, de prohibir-les. Un Red Bull no el trobaràs més a França, d'acord? Nosaltres, a Bèlgica, intentem dir simplement que la mainada no tindria que veure aquestes begudes, i ningú seguirà aquestes coses. És la falta de voluntat política de realment aplicar la ciència a la realitat.
Acabo. Josep, algun comentari des de Mozambic al que diuen els teus germans? Pobre de tu que estiguis en contra d'ells.
Sí, bueno, estaré d'acord, però quan un s'ho mira des de Mozambic tot això ho veu una mica llunyà, no? Aquí la realitat és molt dura, el dia a dia és molt dur, i jo crec que en un moment en què ningú ara mateix no vol a Àfrica per la por de l'Ebola, pues, jo crec que els hem d'ajudar més que mai, no? Això és el que hem intentat nosaltres a través de la Fundació Brugada, i bé, jo crec que tot plegat ens ha de fer, ens posa una mica, o posa cadascú, no? Ens va posar en el seu lloc, no? I la bona és molt gran, i hem de ser capaços de compaginar l'altíssima tecnologia que necessitem a casa nostra, però també el tractament que necessiten aquesta gent, que és un tractament molt bàsic. En tot Moçambic hi ha menys metges, en Moçambic té 30 milions d'habitants, en tot Moçambic hi ha menys metges que l'Hospital Clínic de Barcelona. Per tant, ja podeu imaginar quina és la situació sanitària de la població, però bé, jo crec que entre tots, si amb Fundació Brugada al capdavant, intentem doncs, que això també vagi tirant i que puguem portar tractaments del primer món al tercer món, que també els necessita.
Gràcies, Josep, des de Moçambic. No em volem molestar més. Una abraçada molt forta i felicitats.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
M'agradaria molt estar aquí.
Ja ho sé, perquè a més a tots tres, aquest vespre rebreu la Mosca de Sant Narcís, que és aquest guardó que otorga el Col·legi de Periodistes de Girona. Se'ls premia per les seves aportacions en cardiologia a nivell internacional. L'any passat, la Mosca de Sant Narcís va ser pels 16 restaurants de Girona que han tingut alguna estrella Michelin, entre els quals, evidentment, hi ha el celler de Can Roca, que d'aquí uns moments parlarem amb ells per parlar de cuina, per parlar de menjars, per parlar d'àpats. D'aquí uns moments aquí al Món RAC1, al costat de la família Brugada, els germans Roca.
RAC1 i l'Ajuntament de Girona us estan oferint El Món a RAC1 amb Jordi Basté, en directe des del Teatre Municipal de Girona amb la col·laboració de DipSalut, el Col·legi Oficial de Metges de Girona, Montepío Girona i Finestra Confort. L'aposta per aconseguir l'excel·lència en la innovació i la recerca és un dels trets distintius de la ciutat de Girona. Amb aquest esperit, fa més de 550 anys, el metge gironí Joan Bruguera va crear a Montpeller la fundació que avui dia porta el seu nom.
L'Ajuntament de Girona, a través de la Fundació Joan Bruguera, convoca cada any dues beques destinades als gironins i gironines que vulguin iniciar o ampliar els seus estudis mèdics a la Universitat de Montpeller o en qualsevol de les universitats catalanes. Més informació a girona.cat.
Em dic Marta i tinc 41 anys. Fa poc, mentre passejava, em va fallar el cor. No em coneixes de res, ni tampoc ell, però va córrer tant com va poder per agafar el desfibrilador públic. El va fer servir sense dubtar-ho i així em va salvar la vida. Siguis on siguis, gràcies. Girona Territori Cardioprotegit.
Al Col·legi Oficial de Metges de Girona som professionals al servei dels ciutadans i oberts a la societat.
Compromesos amb els valors de la professió.
Aquest any celebrem els 550 anys d'antiguitat de la beca Joan Bruguera, que dona formació als metges de Girona.
Som al carrer Albareda 35 de Girona. Telèfon 972 2088 00.
Més info a comg.cat.
Vols una assegurança de salut de confiança sense lletra petita?
Vols un tracte personalitzat?
Vols sentir-te en família?
Tria Montepío Girona, l'única mutualitat de salut nascuda a Girona i al teu costat des del 1929.
Truca al 972-486-486 o consulta el nostre web montepiogirona.cat.
Apunta-t'hi aquest mes i estalvia't fins a 3 quotes.
Des de Finestra Confort, fa ja gairebé 30 anys que portem el confort a les cases de persones que, com tu, han confiat en les nostres finestres i portes.
Avui presentem el sistema exclusiu de vidres per terrasses i porxos que et permetran aprofitar aquests espais de casa teva durant tot l'any.
Descobreix les possibilitats de la teva terrassa i porxo amb la confiança de Finestra Confort.
Tens entre 18 i 25 anys? T'agrada la música, el teatre, la dansa o el circ?
I encara no coneixes Escena 25? És la campanya que els teatres, auditoris i sales de concert de Catalunya tornen a posar en marxa amb l'impuls de la Generalitat.
Entra a escena25.cat i obtindràs fins a 25 euros que podràs canviar per entrades per a l'espectacle que t'interessi. Recorda, si tens entre 18 i 25 anys, pots gaudir d'Escena 25 durant aquest mes d'octubre.
Entra en escena.
T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Així sona un embús. I així sona un embús dins un Toyota Auris Hybrid. Reenamora't de la conducció amb el Toyota Auris Hybrid. Gaudeix de la gamma Toyota Auris des de 14.850 euros.
A Carrefour tot compta. Per això, el mes de la sort, tens supergangues del dia. Com dos conills sencers a un preu irrepetible. 7 euros. Només avui.
Pinya colada, palmeres, mar maragda... Jo és que em veig el proper estiu al Carib.
Si ho tens clar, reserva ja i pagaràs molt menys. Reserva les teves vacances d'estiu abans del 31 de gener per només 50 euros. En una de les nostres oficines, al 902-811-811 o en autaliaviajes.com i gaudeix de preus espectaculars. Nautalia connecta amb el teu món.
Valls, quilòmetre zero del món casteller, et convida al Fòrum Casteller 2014.
Del 21 al 26 d'octubre, gaudeix de les parades de la Fira Castells, diverteix amb les activitats familiars i amb el cinema casteller i viu en directe la rivalitat de les dues colles dels Xiquets de Valls per la Diada de Santa Úrsula.
Vine al Fòrum Casteller de Valls.
Més info a valls.cat i al Facebook i Twitter de Visita Valls.
Si reserves ja les teves vacances d'estiu al Carib, et sortiran molt més barates que si esperes a l'estiu. Una setmana al Carib tot inclòs, des de només 770 euros. Reserva ja en una oficina de Nautalia, al 902-811-811 o a nautaliaviajes.com. I a més gratis una maleta i l'assegurança Nautalia Plus. Nautalia connecta amb el teu món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Bé, aquests 10 minuts amb el Germán Roc abans d'arribar a les 12 en punt del migdia. Que, per cert, una última pregunta breument. Que és que m'ha agradat molt el que has explicat, que és molt més fàcil tenir un desfibrilador i molt més barat que tenir un extintor, i que els extintors els fem servir molt poc.
Sí, no, sí. Si un es planteja en un hotel de 5 o 6 plantes, hi haurà 50 extintors, i d'incendis en recordem molt pocs, no n'hi han normalment. De desfibriladors en necessites una recepció, no necessites més, i un desfibrilador doncs val 800, 1.000 euros i ja està. És que no...
800 o 1.000 euros?
Sí, 800... més o menys, sí, esclar, depèn de la
I
marca.
No és allò, i no és allò de les pel·lícules de col·locar dues plaques sobre el pit, aviam, i fer saltar...
Aviam, jo sempre dic que el desfibrilador és més fàcil d'utilitzar que una torradora de pa. Una torradora de pa, tu has d'agafar les dues llesques de pa i les has de posar dintre la torradora, d'ici 10 minuts, després intentar treure les torrades de pa enganxades amb un gabinet de fusta perquè no et crevi.
Així no?
No, aquí tu agafes, obres, i a dintre, quan obres el desfibrilador ja està connectat, o sigui, en el moment d'obrir-lo, que és com un portàtil, ja està connectat, agafes els dos adhesius, que són com dues torrades amb mantega, i em poses una a cada costat seguint el dibuix, i ja està. I el desfibrilador ho fa tot, no has ni de prema cap botó.
Res.
Encara que tu volguessis donar una descàrrega, si el desfibrilador diu que no pots donar-la. O sigui, el desfibrilador ho fa tot.
Val.
L'únic que has de fer és posar els dos adhesius en el pit.
Molt bé. Per cert, que li volia preguntar una altra cosa amb en Josep Roca, que com a bon entès de vins, jo he llegit que el vi negre deia que un parell de copetes de vi negre al dia és bo per la salut.
Jo entenc que hi ha una part dintre del que nosaltres consumim que és tangible, que són ingredients, que són substàncies, i entre elles es veu que hi ha algun antioxidant, que n'hi ha més amb el negre que amb el blanc, però també hi ha un intangible, que és allò que et fa sentir bé, que et fa sentir feliç, que et fa sentir arrelat, o un procés d'integració d'un paisatge, d'una cultura, de tot això. Jo crec que el vi, més que defensar-lo des de la salut, crec que l'hem de defensar des d'una filosofia de vida.
Ja. Frase d'en Parc Moliner, que la vull recordar. El vi blanc és pel marisc i el negre per les persones. Estem d'acord?
No, jo no hi estic d'acord. Jo entenc que hi ha grans blancs. De fet, també al nostre territori s'estan fent blancs extraordinaris i és una reivindicació també molt potent de que ara ja no és només el celler que fa un gran negre i fa un blanquet i un rosadet, sinó que ara es fan grans blancs, i és un discurs molt potent i que a més té molt a veure amb la gastronomia que es fa ara, que cada vegada és més lleugera, sana, més saludable i també com més integradora, no?
Amb un acord amb el BBVA veuen aquest estiu per l'Amèrica Llatina, veu veure coses, anava a dir, molt estranyes, com a mínim que us han sorprès com a cuiners del que veu veure i del que veu viure allà des d'un punt de vista gastronòmic, Joan?
Eren cultures que coneixíem una mica, no prou, i de fet, tot i havent-hi estat, encara sabem que hem de tornar per conèixer-les millor, però va ser una experiència molt interessant, molt enriquidora, molt inspiradora, on te vam trobar des de complicitats amb cuiners coneguts i d'altres que vam conèixer, ens esperaven amb els braços oberts, vam quedar sorpresos de com ens coneixen i de com ens aprecien allà, no? Va ser realment molt, molt maco de veure i de viure. L'equip va viure també una experiència extraordinària. Vam viatjar tot l'equip de casa, 38 persones, movent-nos per 6 ciutats de Llatinoamèrica, cuinant a cadascuna d'elles, amb la idea de cuinar els seus productes, cuinar segons la seva cultura i fer un homenatge a aquelles cultures, no? És a dir, que vam anar una miqueta doncs, a aprendre i alhora a posar en valor tot allò que hi havia, a trobar productes autèntics, interessants. establir contactes amb escoles de cuina d'aquells indrets. Vam demanar al BBO que fes beques per poder, doncs, donar l'oportunitat a dos alumnes de cada escola d'aquestes a venir a casa a fer una estada durant 4 mesos. És a dir, que hi va haver molta interacció i sobretot molt aprenentatge, que és en realitat el sentit que tenia tot això, no? I el fet també de canviar la teva rutina, de moure't, no? D'estar durant 5 setmanes amb el restaurant tancat, amb la tranquil·litat de tenir el restaurant tancat i de poder-te moure tranquil·lament per tots aquests llocs, aprenent, gaudint i cuinant.
I alguna cosa que digueu, uf, Déu-n'hi-do el que mengen aquí?
No, et trobes amb sorprès, per exemple, a Colòmbia utilitzàvem les hormigues colones, unes formigues colones, xicletanes, no? Unes
hormigues colones.
Sí, unes formigues, les vam cuinar, les vam utilitzar i vam descobrir un sabor nou, interessantíssim, no? Que donava força.
Mira, Joan, vam menjar formigues colones.
Sí. No només vam menjar, les vam cuinar i
bueno,
les vam oferir.
Per aquí ens foten cargols, també.
I les vam oferir, exactament. És una qüestió cultural, no? Llavors, quan et mous per cultures diferents a la teva, te n'adones que hi ha productes que tu no cuinaries, que tu no utilitzes o no coneixes i que allà els descobreixes i realment són molt interessants. Els cuiners, en general, tots tenim la ment oberta en aquest sentit, mm-hmm, i ens agrada provar coses.
Però, per exemple, quan parlem de formigues,
sí,
perdó la meva ignorància en el tema, com es mengen unes formigues colones?
Són unes formigues grossetes, rodonetes, cruixents, estan secades i lleugerament fumades, i tenen un sabor càrnic, tenen un... seria quan ens fan definir l'umami, no?, el sabor càrnic, probablement l'hormiga colona és un representant d'aquest umami, aquest sabor potent, càrnic interessant, difícil de descriure, però en tot cas interessantíssim com a element de condimentació, també.
Còctel margarita, això està al menú del celler, còctel margarita amb bola de llard de cacau, coca de blat de moro amb quicos, xocolata i oli de bitxo, gambetes al perfum cocció de tequila o brioix al vapor amb maionesa. Tot això sou receptes innovadores que no venen d'allà, eh?, però que heu adaptat a la nova carta. Estem parlant de que us heu de renovar permanentment perquè ja heu arribat al cim i mantenir-se és el més important ara? Què costa més?
El que volem és mantenir la il·lusió i el compromís que sempre hem tingut, independentment dels reconeixements. Quan es parla a vegades de mantenir, la gent pensa que el que vols és mantenir-te amb aquestes posicions que s'han alçat. No és això. És mantenir la il·lusió i el compromís. I per anar renovant la il·lusió necessites fer coses noves, canviar registres, moure't, no? Conèixer altres cultures, obrir, en definitiva, obrir la ment. I, per tant, doncs, fer aquesta immersió en aquestes cultures et permet poder descobrir coses noves, reinterpretar coses que ja sabies, utilitzar productes nous. En allà, el que no pretenem, lògicament, és emportar-nos de producte fresc d'allà cap aquí. Clar. Però sí que hi ha tècniques, hi ha formes de cuinar, hi ha estils que poden ser útils per incorporar-los en la teva cuina i fer que la teva cuina segueixi creixent, segueixi enriquint-se, de la mateixa manera que ho va fer la cuina catalana quan es va descobrir Amèrica. És a dir, molts productes ja van arribar llavors, van transformar la cuina que ara tenim i encara en queden molts de productes allà, no? I moltes idees i moltes llavors que podem portar i plantar. És a dir, que la cuina segueix viva. I moure't de la manera en què ho hem fet serveix per reafirmar això, que la cuina està viva, que segueix creixent i que segueix ampliant horitzons.
Escolta, m'ha piulat un pajarito, un pajarraco, que aquest final d'any aneu a Nacions Unides en un fòrum per la pau.
Sí.
Què aneu a fer?
Com ho saps, això?
Jo, escolta, home. És veritat o no? Sí,
sí, sí. Sí, és un... sí, ens han demanat que anem a fer l'àpat del Dia de la Pau que se celebrarà a les Nacions Unides a Ginebra. Però és tot molt recent i és tot molt encara fin. És una cosa que no sé si podrem estar explicant aquí així. En obert.
Amb caps d'estat. Però bé. Parlem de caps d'estat.
Sí, sí, però no et puc donar gaires més detalls, francament, perquè encara la cosa és molt
recent. No saps què els hi faràs?
No,
això sí que no.
No tinc ni idea, encara ho hem de rumiar.
Les hormigues colones, no?
Les hormigues colones, Jordi, les hormigues colones. Ara fèiem un... Josep, llegíem fa uns dies que Barack Obama ha escollit per segon any consecutiu un vigallec, Pesa d'Orrell, per brindar en el sopar d'homenatge a la cultura hispana. El coneixes, aquest vi?
Bé, em sembla molt bé, sí, està bé, sí. Està bé. Home, i està bé que pensin...
Però és molt barat, aquest vi, no? M'han dit, també. Es pot trobar per molt bon preu, no?
Suposo que des d'una decisió política hi ha d'haver també un preu que sigui ajustat, popular, accessible, que no faci una acció altisonant i que no sigui extravagant amb els preus, amb tot el que representa. Això que a vegades en els mou en el món del vi, que té a veure més amb distinció, amb exclusivitat, amb ritual de luxe, no? En tot cas entenc que hi hagi aquest punt popular i està bé que tirin cap aquí, que no es quedin amb un plantejament de vi domèstic, no? Que seria lo normal en allà, buscant també alguna connexió amb la Baixa Califòrnia, no?
No tots, aviam, que sapigueu, qui no sàpiga, que en Jordi ha estat considerat el millor xef pastisser del món. És dels pocs xefs pastissers que conec que no és més ample que alt. No, t'ho dic sincerament, perquè normalment vas tastant i dius, et deus frenar molt, no, tu, a la cuina, o no?
Bueno, no creguis, eh? Ja pico, però no amb ostentació, sinó simplement per saber com estan les coses.
Com portes aquest reconeixement?
Bé, normal, vull dir, al final és un reconeixement que l'agafes amb molta il·lusió i amb agraïment, però més enllà d'això no hi ha pressió afegida, diguéssim, no m'haig de demostrar cada dia que sóc el que diuen que sóc, sinó que simplement disfrutar amb el que faig, que és el que m'agrada.
Quan parlem de la cuina convencional, en Joan ens podria parlar de que es poden fer moltes variants sobre els diferents menges que hi pugui haver-hi. En el cas de la pastisseria, igual, es pot inventar encara molta cosa? Sí.
I tant, encara et diria que més i tot, perquè hi ha més referències culturals a la cuina salada que d'alguna manera limiten aquesta part de creativitat, que no la limiten, però que d'alguna manera condicionen que ells sempre hagin aquesta referència. No hi ha el món dolç, a la part ni tantes poques més, doncs hi ha un ventall més obert a l'imaginació, al joc també, pel fet que les postres se venen al final de l'àpat, en el que tu et permets també un capritx, un joc, i jo també ho plantejo així, és un moment per sorprendre, per jugar, per la fantasia.
El futur també passa per la mescla del dolç amb el salat?
Sí, de fet, hi ha molts de plats salats que semblen postres, i al revés, hi ha postres que semblen plats salats. Diguem-ne, aquesta comunicació amb mi i amb en Joan, aquesta afinitat fa que travessem les barreres i saltem d'un costat a l'altre molt sovint, no?
Hi ha, per cert, que Mediapro va produir una pel·lícula documental que es diu El somni. Mira, espera, que m'ha... Un moment, perdona, Joan, perdona. En Jordi Ferrer, d'Olot, m'envia un missatge que diu, a través del mail, eh? Jo n'he menjat d'hormigues colones i són molt bones. Si no ho saps, és semblant a menjar pipes.
Sí, podria ser.
Més, sí. Hòstia, jo no m'imagino veure el Madrid-Barça demà amb les hormigues colones.
Bueno, doncs estaria bé, eh? Sí? Què podríem veure?
El mescal, no? Un
mescal.
Perdó, per explicar.
Un mescal, un aiguardent fet a partir d'un cactus, per entendre'ns.
Sí, m'estàs dient que veure el Madrid-Barça amb unes hormigues colones i amb una beguda de cactus?
I només faltaria que em marquin Chicharito, et marquin un gol.
Val més que no. Oblida't. El somni, que és aquesta pel·lícula del germà, aquest documental sobre el germà Roca, que ha estat premiada amb el premi al millor documental en la 11a edició del Tokyo Latin Beat Film Festival.
Bueno, és l'inquietud d'anar una miqueta més enllà, no? A partir del coneixement, justament. És a dir, la cuina evoluciona sobretot quan hi ha un diàleg, no? Un diàleg amb la ciència que ens permet entendre els processos. Tot allò que fem a la cuina és física i química.
A veure, Joan, Jordi i Josep, aquest experiment us el plantegeu repetir-ho d'alguna manera, alguna altra vegada o no?
És probable, estem oberts, hem encetat un projecte transversal, creatiu. Tenim ara mateix davant del restaurant acabat d'estrenar la Masia, un espai on es va fer precisament tota la construcció de les imatges del somni, i és un espai que està preparat per rebre inputs de diferents disciplines per poder doncs, sumar esforços, avantguarda, repensar, recrear, reanimar tot el que té a veure amb el menjar, el món de l'alimentació, però no des d'un punt de vista només des de l'espectacle, també des de la salut, la sostenibilitat, la responsabilitat social, altres eines que ens poden fer créixer i ens poden fer sentir millor amb allò que en diguem èxit intern, no?
Mira, us vull felicitar a tots per un motiu que a mi em sembla molt espectacular. Abans, quan anaves a menjar, menjaves. I punt. Ara disfrutes, que abans també menjant podies disfrutar. Però que gent com vosaltres hagueu donat aquest pas endavant com en Ferran Adrià pugui anar a la Universitat de Harvard, com vosaltres mascleu el que són sentiments i emocions a l'hora de menjar, això jo crec que és un pas endavant per la gastronomia tan important que és elevar-la a un element cultural més. I això jo crec, no sé si és el vostre interès o la vostra voluntat, però que ho heu aconseguit, a mi em sembla que és evident.
Bueno, entenem que hi ha aquesta part de responsabilitat ètica del reconeixement que toca viure, no?, i donar a la societat el que la societat et dona. I estar propers també a la sensació de sentir-nos bé quan veus, per exemple, els germans Brugada i tot el món científic, tota la medicina, tota aquesta part potent, real, que a vegades s'amaga perquè la gent busca la desinhibició, l'efecte de felicitat, l'anhel de sentir-te bé, que nosaltres podem proposar, però que en definitiva també et fa sentir a vegades estrany amb tot l'efecte rimbombant que ens toca viure, no? De manera que també t'has de carregar de tot aquest pensament, tot aquest posi ètic, tota aquesta responsabilitat que et fa sentir-te més proper a persones com els Brugada.
Acabem aquí. Us vull agrair, per cert, demà a les 6 de la tarda jugo al Madrid-Barça, som més culers que el pal de la bandera, ho dic perquè clar, 6 de la tarda encara estareu allò,
és l'hora dels adeus,
és l'hora dels adeus, sisplau, la gent que vagi a la sèrie de Can Roca, brillo, demà,
sí. Exacte, i és fantàstica l'hora perquè ens permet veure-ho fins abans no arribin els que venen a sopar.
Perfecte. És la millor hora per nosaltres,
és la millor hora, perfecte. Ha estat un plaer, de debò, i un honor per mi, que soc aquí en aquesta taula, però sobretot pel programa i per RAC1, rebre tantes mosques juntes, i vaig millor dit avui que rebre a vosaltres també el premi, i sobretot per rebre aquests catalans universals que han fet un pas endavant perquè siguem reconeguts arreu del món. De debò, germans Roca, germans Brugada, un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.